Passem al punt número 8, que és la proposta d'aprovació provisional de modificació de determinades ordenances fiscals per l'any 2019. Torna a tenir la paraula el tinent d'alcalde d'Hisenda, senyor Robert, quan vulgui.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. En el cas d'imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d'aprovar-se simultàniament a l'adopció dels respectius acords d'imposició. L'article 16.1 del text legal esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d'ingrés, així com les dates d'aprovació i d'inici de la seva aplicació. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l'article 85 de la llei 5/2003 de 17 de desembre general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària i l'article 12 del text reforç de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les entitats locals adaptin l'aplicació de la normativa tributària general al règim d'organització i funcionament propi de cada entitat. Previsió aquesta que justifica la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s'escaiguin, una ordenança general redactada a l'empara de l'article 106.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Vistos els informes tècnic-econòmics a què es refereix l'article 25 del text reforç de la llei reguladora, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats administratives de competència local que s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació estimada no excedeix en el seu conjunt del cost previsible del servei o activitat que es prestarà conforme al que preveu l'article 24.2 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals. Vist l'informe de la intervenció general, el ple municipal, amb l'informe favorable de la Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a la Persona, de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i d'Economia i Empresa, adopta el següent acord. Primer, aprovar provisionalment per l'exercici 2019 i següents les modificacions que es detallen en els annexos adjunts a la present proposta, on es modifiquen les ordenances fiscals següents. L'ordenança fiscal 1, que és la general de gestió, inspecció i recaptació, l'ordenança fiscal 5, que és la de l'impost sobre l'increment de valor de terreny de naturalesa urbana, o l'ordenança fiscal i l'ordenança fiscal 24, que és la de la taxa per l'estacionament de vehicles. Segon, derogar l'ordenança fiscal número 22, taxa per utilització privativa i aprofitaments especials del sòl, subsòl i vol de la via pública a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. Tercer, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'anterior acord provisional i el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe en els termes previstos a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 podran examinar els expedients i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Quart, publicar l'anunci d'exposició inicial en el butlletí oficial de la província i en un diari de més difusió de la província. Cinquè, publicar l'acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de les ordenances en el butlletí, o en el butlletí oficial de la província. I sisè, trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords definitius de modificació de les ordenances fiscals de conformitat amb allò que preveu l'article 2 del decret 94/1995 de 21 de febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als departaments de Governació i d'Economia i Finances. Bé, després de tota la parrafada, l'explicació bàsica és que l'ordenança número 1 i l'ordenança número 5 i l'ordenança número 24 no canvia cap import, cap número, és tot text, és intentem fer una ordenança més senzilla, sobretot la 24, la 1 i la 5 Per cert, s'ha de secretari, l'ordenança fiscal número 1 diu el carrer Càndida Masgrau i Campeny hauria de ser Càndida Masgrau i Campmeny. Aurèlia Masgrau... Campmany o Campmeny? Càndida.
Crec que parlen de dos carrers diferents. En qualsevol cas, farem la comprovació de que els carrers estiguin correctament escrits en l'ordre que pertoca.
Ai, on te diu Càndida Masgrau ha de ser Maria Aurelia.
En qualsevol cas, revisarem el tema dels carrers per trobar la rata.
Sí. Sí.
Aurelia Campmany és el carrer del Rieral del Pere.
Vale. És d'una que no es modifica aquí. Vale, és d'una que no es modifica aquí. S'ha de mirar d'una que no es modifica aquí. Vale. Perfecte, ja ho trobarem.
En qualsevol cas, si vol acabar amb l'explicació.
Llavors, l'ordenança fiscal número 5 s'explica doncs, que les exempcions a aquests efectes es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda. És a dir, afegim la paraula empadronat en l'ordenança fiscal número 5. I llavors l'ordenança fiscal 24, si voleu us faig un petit resum. Bàsicament els canvis són homogeneïtzar la definició dels períodes d'obertura d'aparcaments estacionals. Fins ara n'hi havia uns que tenien dates marcades fixes i altres que s'aprovaven per Junta de Govern Local. Ara els aprovarem tots per Junta de Govern Local. S'inclou l'aparcament de busos de fanals, que fins ara no estava inclòs. En l'apartat propi, aparcant Lloranes, també hi ha uns canvis substancials, però és tot literari. I llavors el més important és que s'afegeix al pàrquing Vila de Tossa totes les bonificacions de la primera hora gratuïta i el 50% en les hores següents que no contemplava l'ordenança fiscal número 24. I amb això acabaríem la proposta de modificació. Gràcies.
Gràcies, senyor Robert. Encetem el torn d'intervencions. El senyor Martínez no en farà ús. El senyor... Pensin que no he agafat el... El senyor Gracia de Ñoret, si se puede, tampoc en farà ús. El senyor Hernández de Ciutadans, endavant, com vulgui.
Gracias, señor alcalde. A nosotros nos gustaría empezar recordando que las ordenanzas fiscales del 2019 son una prórroga de las del 2018. El equipo de gobierno dejó a este municipio a la oposición sin debates y la posibilidad de continuar haciendo mejoras, como ya hemos hecho en los años anteriores, porque según ellos se vieron imposibilitados ante la falta de interventor para poder trabajar en este aspecto. Nosotros creemos que es un ejemplo más de la incompetencia del señor Dulsat y de su equipo de gobierno para poder gobernar este municipio. Pequeño ejemplo más de su forma de hacer las cosas. Y hoy nos traen aquí a pleno parte de lo que se debería haber visto en el pleno de octubre, una serie de modificaciones necesarias de las ordenanzas fiscales. A modo de ejemplo, la ordenanza fiscal número 24, la de los aparcamientos, en la que cada año, mediante pleno, se establecía los periodos de abertura y cierre de los aparcamientos de superficie y en esta vez no ha sido así y por eso se está pidiendo la delegación en la Junta de Gobierno Local para poder hacer este cambio. Como decía, creemos que es un tema de incompetencia. Hay toda una serie de impuestos que se devengan a fecha 1 de enero del 2019 que no hemos podido modificar, que no hemos podido mejorar. Aquí se hace una serie de pequeñas modificaciones que creemos que son insuficientes y por eso nuestro voto será negativo. Y al respecto nos gustaría aprovechar la ocasión para preguntar a los señores del Gobierno, al señor Ruber, respecto a la ordenanza fiscal número 22 que se ha eliminado, la llamada tasa de operadores de telefonía. que si no, en vez de eliminarla, si no se han planteado, tal y como hicimos nosotros hace un año, la sugerencia de hacer un redactado diferente, porque nosotros sí que creíamos que el redactado de la Ordenanza Fiscal de Madrid, que a fecha de hoy sigue en vigor, era mejor que el que se propuso, ¿por qué no se plantean haber hecho una modificación en vez de una supresión? Nada más, gracias.
Gracias, señor Hernández. Señor Gracia, de Iniciativa para Catalunya Verds.
Gracias, señor alcalde.
Nosotros también vemos que las modificaciones que se traen aquí hoy son modificaciones en un sentido superficial, de cambio de texto, como ha dicho el regidor del área. Lo que sí que también vamos a hacer hincapié en la ordenanza fiscal, la 22, la que se elimina. En el acuerdo que tuvimos para estas ordenanzas, para establecer esta ordenanza, la ordenanza número 22, nuestro grupo presentó el redactado de la ordenanza de Madrid. Hicimos hincapié en que había una sentencia que la favorecía, que crearía precedente, jurisprudencia, y no sé por qué se trajo a pleno la ordenanza cambiada, se cambió toda esa ordenanza, ya avisamos de que corríamos el riesgo de que fuera tumbada a los tribunales, y así ha sido. Fue tumbada a los tribunales, tuvimos que pagar y al final ahora se elimina. Es el único pero que le ponemos a lo que traen ustedes hoy aquí. También coincido un poco con el regidor de Ciudadanos en el sentido de que si en octubre hubiéramos tenido un debate sobre ordenanzas fiscales, quizá estos puntos se hubieran tocado y hubiéramos tenido la ordenanza 22 modificada de otra manera, pudiendo recaudar una buena cantidad de dinero este año para las arcas municipales. No ha sido así, no hemos tenido debate ni pleno de ordenanzas fiscales y ha sido una pena. Y ahora nos traen pues esta modificación así un poco por encima de cuatro aspectos bastante superficiales, modificaciones de texto. Creo que las ordenanzas fiscales son bastante importantes para nuestro municipio como para tener un pleno en cuestión donde se puedan discutir, se pueda negociar, se pueda debatir, que es para lo que estamos aquí. Y sobre todo en estos aspectos tan importantes como la recaudación para luego poder invertir en nuestro municipio. Gracias, señor alcalde.
Gràcies, senyor Gràcia. Senyor Obrich, Esquerra Republicana, avancem.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, de fet, aquesta modificació de l'ordenança aborda aspectes no substancials, excepte llevat, evidentment, la supressió de l'ordenança fiscal número 22, que crec que veritablement és un problema que l'haguem de suprimir, i és cert, en aquest cas, que existeix una sentència favorable l'any 2016 a favor de l'Ajuntament de Madrid, però també és cert que al respecte hi ha una sèrie de qüestions prejudicials que es van plantejar que també s'estan debatent en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per tant també el resultat final és incert. Hi ha una veritat incontestable, que és que en el moment raonable i òptim per discutir unes ordenances fiscals és el mes d'octubre. Jo crec que amb això estem tots d'acord i crec que també convindran amb mi que hi ha una realitat objectiva. Al mes d'octubre no teníem un interventor, si més no, teníem una persona que feia les tasques d'interventor, però en aquest cas no era pròpiament interventora i per el volum d'aquest ajuntament crec que el lògic i raonable era esperar el moment que comptéssim amb aquesta figura i a dia d'avui la tenim. Si vostès es fixen en la proposta d'acord, va acompanyada d'un informe d'intervenció de data 13 de febrer. El 13 de febrer s'ha emès un informe per part de l'interventor general d'aquest ajuntament. El que és evident és que a l'octubre no podíem portar aquest informe i que, per tant, no, llavors no podíem tenir aquest debat. I ens hauria agradat a nosaltres, perquè probablement la data de discussió, que és la d'octubre, no és ociosa. Té a veure fonamentalment amb el fet que els impostos es meriten a partir de gener. I probablement hagués estat voluntat d'aquest Ajuntament incidir en l'impost sobre els béns immobles, i en aquest cas doncs poder fins i tot fer una reducció a favor dels... una minoració a favor dels veïns d'aquest municipi i no va ser possible. Per tant, qui més lamenta que no poguessin fer ordenances fiscals, i crec que en aquest cas existeix consens dins del govern, és per nosaltres mateixos. Pel de més, doncs, evidentment, doncs, conseqüents a la nostra situació en aquest consistori, doncs ho votarem favorablement. Gràcies.
Gràcies, senyor Orovich. Senyor Lorente, del Partit dels Socialistes.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, estamos viendo que son modificaciones que no son sustanciales y, por lo tanto, son detalles a corregir dentro de una propia ordenanza. Como bien dice mi compañero de gobierno, Jordi Orovich, a veces no es una cuestión política, es una cuestión técnica, que tengan los medios técnicos necesarios para poder desarrollar las ordenanzas. Y en ese momento no se tenían. Ojalá se hubiesen tenido, pero si no se tiene, hay que seguir adelante. Simplemente esto, señor alcalde. Gracias.
Gràcies, senyor Lorente. El senyor Fuertes, en Fraus.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres no estem d'acord amb les diferents modificacions, però sobretot el que voldríem afegir en aquestes en aquestes ordenances fiscals seria, i que després vindrà lligat amb un altre dels punts que avui tractem, de l'ordenança de circulació de vehicles, és que, bé, nosaltres ja vàrem presentar al·legacions en l'ordenança de circulació. Algunes s'han acceptat, altres no, com nosaltres desitjàvem, amb la qual ens deixa una altra opció que té molt a veure amb les ordenances fiscals. I és que, si volem que realment doncs, tot el tema dels patinets elèctrics solucioni i que realment doncs, no tinguem tanta gent fent el salvatge amb aquests aparells, jo crec que s'han de prendre mesures importants. I les que vostès han pres en les ordenances de circulació, nosaltres no creiem que siguin suficients ni que siguin resolutòries per evitar aquest problema. Això ens implica prendre altres mesures, i unes mesures que nosaltres creiem que s'han de veure reflexades en les ordenances fiscals. Quines són aquestes? Només és una i de ben senzilla. Nosaltres, després ja tocarem el tema amb més detall, però una de les propostes que fèiem era que quan es retirava o quan alguna persona amb aquests vehicles de lloguer fes alguna infracció, doncs que si no abonava la sanció en aquell moment se retirés el vehicle i es portés a les dependències municipals com si fos un vehicle doncs, que retira la grua. I que evidentment doncs, per recuperar aquell patinet elèctric, ja sigui qui ha fet la infracció o ja sigui l'empresa de lloguer, tingués que pagar doncs, per endur-se'l. Nosaltres dèiem que fins i tot pagués la sanció, segons sembla, i el departament jurídic diu que això no és possible, però el que tampoc no trobem correcte és que per retirar un patinet d'aquests el cost sigui 50 euros i 75 en laborables. Per què? Perquè el que no estem aconseguint és evitar precisament doncs, que aquests usuaris facin el salvatge amb aquests enginys i que ens puguem trobar doncs, amb alguna desgràcia aquest estiu. Quina és la nostra voluntat? La nostra voluntat és presentar una esmena. Hi ha l'opció de presentar una esmena ara o bé en el següent ple entrar una moció sol·licitant aquest canvi en el qual volem doncs, que els vehicles de mobilitat personal, concretament els de lloguers, doncs, augmenti molt la retirada d'aquests vehicles. Ara són 50 euros, nosaltres proposaríem entre 150 euros i 200 els festius, amb la qual cosa el que hem d'evitar és el que nosaltres ja dèiem en les nostres al·legacions, és a dir, que una persona quan lloga aquest vehicle, al igual que quan algú de nosaltres lloga un cotxe de lloguer, et retenen en la targeta una quantitat. Aquesta quantitat, si després fas alguna infracció o se t'emporta el cotxe a la grua, doncs te la retiren d'aquest dipòsit que has posat amb la targeta. La voluntat final del que nosaltres proposem és que qualsevol persona que llogui aquests vehicles sàpiga que si fa una infracció, que si fa el salvatge per al poble, aquest vehicle pot anar a la grua municipal, el pot retirar i que retirar aquest vehicle costi 200 euros. Si això costa 200 euros, segurament els haurà d'acabar pagant l'empresa de lloguer, però que els hi haurà de repercutir en la targeta que ha retingut la quantitat. És a dir, si no posem sancions severes per evitar doncs, aquesta situació de llibertat impune que molts d'aquests nois que lloguen aquests patinets fan, no aconseguirem absolutament res. I per aconseguir això és important canviar-ho en aquí. Nosaltres podem presentar ara mateix una esmena si veiem que l'equip de govern està disposat a acceptar-la mateix i pujar el cost de retirada de vehicles. Si no, doncs sempre podem esperar en el següent plenari a presentar una moció perquè s'augmenti doncs, el cost de retirada d'aquests vehicles. La qüestió és que, sobretot, una persona que lloga aquest vehicle sàpiga que si fa una infracció i se li emporta el patinet, la grua, li acabarà costant de la seva targeta que li ha retingut l'empresa 200 euros. No ho paga l'empresa, ho paga el client. Ho paga qui realment ha fet la infracció. El que ho ha de fer és que l'empresa ha de retenir en la targeta doncs, aquest dipòsit, al igual que ja suposo que ja ho fan per si de cas aquesta persona doncs, agafés el patinet i se l'emportés al seu país. Doncs l'únic que ha de fer és això. I nosaltres el que creiem és que 50 euros és insignificant. Si no fem que qui lloga aquests vehicles tingui la sensació de que si fa el salvatge doncs, li costarà 200 euros, crec que no solucionarem res. Si de cas després ja ho explicaré amb més detall. Ho deixo a la resposta de l'equip de govern que digui si estan disposats o no. Gràcies.
Gràcies, senyor Fuertes. Senyor Robert, vol tancar el primer torn d'intervencions.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, entenc que el que vol dir, senyor Fuertes, és que hi ha una de les altres ordenances fiscals, que no és cap de les tres que avui aprovem en modificació, en les quals vostè proposa un canvi de preu per poder doncs, efectuar aquesta retirada que tingui un cost superior. És perquè ho entenguin tots, és a dir, hi ha un altre, alguna altra ordenança, no sé quin número, que preveu, doncs, això. Llavors, la 12. Jo crec que seria adient, més que entrar l'esmena aquí, treballar-la conjuntament, perquè em sembla que no podríem superar mai el cost del servei, el ser una taxa. Llavors hauríem de veure què ens costa, i a més s'han de fer informes jurídics i tècnics. No ho veiem malament, eh? Jo entenc que una persona que lloga un vehicle de mobilitat personal i fa l'índio pel poble, si se li treu el vehicle, li retira el vehicle a la grua, ho ha de pagar. Si més no, almenys equiparar-ho al cost de la retirada d'un vehicle, que ja seria una... Bueno, vull dir, parlem-ne, no ho sé. Jo crec que més val la pena parlar-ne ara que tindrem també unes setmanes per poder-ho fer. Ens trobem un dia, ens mirem tots els portaveus, ens assentem i mirem de fer una posada en comú, si us sembla bé, eh? Sí, després, per contestar al senyor Hernández, jo el que li recomanaria és que es mirés els informes que els hi presenten, perquè les dates del pàrquing no s'aproven en el ple. En el ple s'aproven unes ordenances on hi figuren unes dates. Però, a més, hi ha un annex que diu que aquestes dates poden ser modificades quan es vulgui en junta de govern. Què fem? Suprimim aquestes dates i deixem que s'aprovin, al igual que els altres pàrquings, per junta de govern local, doncs les dates d'obertura i de tancament d'aquests pàrquings. Li recomano que es miri les ordenances. A més, hem fet un informe que compara lo salido con lo que va salir, i en allà es veu perfectament els canvis i les modificacions que hi han, que no n'hi ha cap més que aquesta, eh? Les ordenances fiscals no es prorroguen, les ordenances fiscals es modifiquen. Vostè m'ha dit que nos encontramos con unas ordenanzas prorrogadas. No, el pressupost es prorroga, les ordenances, si es creu convenient modificar-les, es modifiquen, i si no, doncs no. Es van aprovar amb 17 vots favorables i 4 abstencions unes ordenances fiscals per l'any 2018, i entenent el que ha dit el senyor Ovich, que durant 11 mesos hem estat sense interventor, ja ens hagués agradat seure i tornar a pactar unes ordenances fiscals com les que vam pactar per l'any 2018, però és que era impossible. Tècnicament, mai millor dit, era impossible, perquè no podíem avançar, no es veien en cort per poder redactar unes modificacions d'ordenances fiscals. I ho deixaré aquí, perquè al final és el que dieu, són unes ordenances fiscals molt superficials. Estem d'acord que l'ordenança 22, bé, aquest any es deroga perquè no es pot aplicar. Entenem que és un tema a tractar per les properes ordenances, agafant aquest redactat de l'Ajuntament de Madrid. Si és favorable, doncs per què no agafar-lo i incorporar-lo i tornar a lluitar, doncs, per poder cobrar en aquestes grans empreses, doncs, el que toqui. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Robert. Segon torn d'intervencions, el senyor Martínez, regidor Notskin, no intervindrà. El senyor Gracia, en Lloret, si se puede, tampoc. El senyor Hernández, de Ciutadans, endavant.
Gràcies, senyor alcalde.
Sí, és probable.
Senyor Robert, ¿es su responsabilidad buscar la solución a la jubilación del anterior interventor? El anterior interventor se jubiló a 31 de diciembre del 17, si no recuerdo mal. Tenido hasta las ordenanzas fiscales 9 meses para buscar una solución. Además, desde que nosotros estamos aquí en el consistorio, ya se venía diciendo si se iba a jubilar ya o no el señor interventor. Esa idea de que se jubilaría, creo que ustedes ya la deberían tener y deberían haber trabajado un poquito más.
Vale, va.
Creo que debería haber trabajado un poquito más en encontrar la solución un poquito antes. Pero bueno, como decía antes, un ejemplo más de su forma de gobernar, de su incompetencia, que esperemos que cambie pronto. Gracias.
Gracias.
Gracias, señor Hernández. El señor Gracia intervindrá, no farà ús. Señor Ovich, d'Esquerra... Sí. Señor Ovich, tampoc intervindrá. Gracias. Señor Lorente, sí. Tampoc. Senyor Fuertes, en farà ús. Sí. Endavant.
Bé, agafo el seu comentari. En principi no presentarem cap esmena, ho comentem i mirem de cara al proper ple de presentar, almenys la nostra intenció serà trobar Perfecte. La manera. N'hi ha quatre tarifes ara, la de vehicles normals, vehicles de més de 3.500, motocicletes i després la dels vehicles de mobilitat personal. Nosaltres marcaríem un cinquè que fos vehicles de lloguer o de mobilitat personal, ampliar aquesta doncs, a una quantitat superior. Gràcies.
Gràcies, senyor Fuertes, senyor Robert.
Molt ràpidament, perquè vostè, senyor alcalde, crec que ara li explicarà al senyor Hernández la poca feina que hem fet per intentar trobar un interventor. Jo li recomano, senyor Hernández, que vingui més per l'Ajuntament, perquè ho sabrà, sabrà la feina que es fa en un ajuntament i sabrà el que costa trobar un interventor de primera que no estigui agafat a cap altre ajuntament i que no tingui cap acumulació amb un altre ajuntament. Ho sabrà, vingui, deixi's caure per aquí. Veurà i coneixerà el dia a dia d'un ajuntament. Fa 4 anys que ja està trepitjant això. Vingui, és tan fàcil com això, i sabrà per què ens ha costat 9 mesos trobar un interventor. Ho sabrà. Gràcies.
Gràcies, senyor Robert. Ha dit que no em faria ús, però l'ha fet. I més o menys m'ha aixafat la intervenció. Senyor Hernández, de veritat, si vingués una mica més ho sabria. Dic amb el cor a la mà, de veritat, sense cap acritud. Cregui'm, però no és una cosa de Lloret de Mar. Si vostè conegués una mica més les administracions locals de tot Catalunya, de tot Espanya, com a vostè li agrada dir, d'Espanya, amb la inya ben gran, de veritat ho sabria. Que no hi ha interventors. Jo li dic als meus fills que estudiïn per ser interventors als ajuntaments. Ens haurem entrevistat, jo en aquest temps, amb no menys de 10. N'hauré trucat a no menys de 20. Hem escrit cartes al Col·legi Interventors de Barcelona, de Girona, a la Diputació, a tot arreu. Hem anat a veure la Direcció General d'Administracions Locals. Hem fet un concurs que va quedar desert. Vull dir, de veritat, una mica més, no li vinc a demanar a vostè perquè suposadament és advocat i no economista. Si no li haguessin demanat que s'hi presentés, no podíem anar a més llocs. Cregui'm, ha sigut una ocupació de l'equip de govern, personalment meva com a alcalde, d'hem regirat cel, mar i terra per buscar un interventor. A principi, li dic, a principi buscàvem un interventor que no fos acumulat o interventora, perquè creiem que Lloret de Mar, amb un pressupost de 70 milions d'euros, necessitava algú amb exclusivitat. Al final, qui vingués i firmés en teníem suficient, perquè no n'hi ha, no n'hi ha. I al final hem trobat un interventor competent en què acabava de deixar una acumulació i que, per tant, circumstancialment tenia un espai i fent-nos un favor a l'alcalde de Pineda, a qui vull agrair-li, fent-nos un favor, va permetre que vingués aquí unes estones, perquè aquesta és l'altra. Quan un fa una comissió de serveis, ha de, perquè ho sé, vostè que en sap tant de lleis, ho ha de saber, quan un fa una comissió de serveis ha de tenir l'autorització del lloc sortint, i per tant teníem interventors amb acumulació de serveis, però no volien els alcaldes, que no volien tenir aquest problema personalment ells, com teníem nosaltres, doncs ens deien que no l'assignaven. Per tant, ha sigut una autèntica odissea. Vingui una mica més, si és que en un quart d'hora que hagués passat vostè a intervenció a serveis econòmics l'haguessin dit, de veritat, faci política de coses que valgui la pena, i de veritat que m'estalviaré fer apreciacions i valoracions de la seva capacitat o de la seva no capacitat, perquè em sembla que és per tots conegut. Gràcies, i si els sembla, votem. Senyor Martínez, regió no adscrit.
Sí.
Senyor Gracia, en Lloret, si se puede.
Sí.
Senyor Hernández, de Ciutadans.
No.
Senyor Gracia, Iniciativa per Catalunya Verds.
Sí.
Senyor Ovid, d'Esquerra Republicana, Avancem.
Sí.
Senyor Lorente, el Partit dels Socialistes.
Sí.
Senyor Fuertes, del Moviment Independent de Lloret.
No.
Senyor Robert, de Convergència i Unió.
Sí.
Per tant, ara sí que no ho he comptat, senyor secretari. Entenc que prospera amb 15 vots favorables, 6 contraris i cap abstenció. Per tant, prosperaria la proposta d'aprovació provisional de les ordenances.